insuficients per atendre la demanda existent. Per això, el Consell reclama a aquesta empresa un pla de xoc que inclogui mesures efectives com l'increment de personal. És la 1 i 4 minuts, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, divendres 20 de febrer. Bon dia. Ens espera un cap de setmana apassionant. En Bernat Nadal al control tècnic. Començam les portes d'avui. Com vos deia, mos espera un cap de setmana de molt de nervis, de molta d'atenció i de moltíssima d'emoció que viurem en directe aquí a IB3 Ràdio. Sobretot diumenge, perquè diumenge a partir de les 4 i mitja tenim Esports 3 en joc en la Champions de Futbol Sala. L'Illes Balears Palma Futsal, que ja es troba a la recta final de preparació del partit que afrontarà a les 6 al Palau de Sant Moix contra el Riga, partit de quarts de final de la competició europea de la Champions, partit d'anada amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat en vista a la tornada que es disputarà d'aquí a 15 dies a Riga. Ha parlat avui a la prèvia d'aquest partidàs de diumenge a Sant Moix el tècnic del Palma, Antonio Vadillo, té clar que el partit de diumenge és una cita històrica.
Con muchas ganas, ¿no? Ante una cita histórica, una cita que si lo pensamos hace unos años pues nos parecería algo increíble, impresionante. Estamos en unos cuartos de final de Champions por cuarto año consecutivo, por lo cual una cita que desde que pasamos el día de Kiev pues todos lo tenemos en el calendario señalado, ¿no?
I d'una cita històrica que afrontarà diumenge l'Illes Balears Palma Futsal, i una bona papereta afrontarà diumenge també el Mallorca a Balaïdos contra el Celta. El conjunt d'Arrasate necessita reaccionar ja d'una vegada, necessita guanyar fora casa. Només ha guanyat un partit aquesta temporada i ja fa 4 mesos el Sánchez Pizjuán de Sevilla, i ara ja està obligat a guanyar, a sumar de 3 a Balaïdos per sortir de la zona de descens contra un Celta que arribarà més cansat que el Mallorca. Ahir va tenir partit d'Europa League a Grècia contra el PAOK de Salònica. Això sí, vendrà content perquè va guanyar per un gol a 2. Amb aquesta dubte que té Jagoba Arrasate de Johan Mójica, veurement si podrà entrar a la convocatòria per viatjar a terres gallegues al lateral esquerre colombià. El migcampista Samu Costa ha parlat per IB3 del compromís vital de diumenge a Vigo.
Será un partido muy serio, juegue quien juegue, pues nos estamos jugando mucho y ahora se tiene que dejar todo. Yo primero, entonces seguro va a ir bien, pero empezó ya el lunes el partido. O sea, nosotros llevamos una semana ya muy enfocada y queremos dejar una buena imagen al fin de.
A les 6 i mitja començarà aquest partit entre el Celta i el Mallorca. Tot d'una escoltarem Samu Costa i farem la prèvia d'aquest partit amb en Tomàs Gibert. Demà el Mallorca farà el darrer entrenament i parlarà el seu entrenador, Jagoba Arrasate. Però el diumenge no acaba aquí, perquè quan acabi el partit de Balaïdos començarà a Terol el partit de la U d'Eivissa. El conjunt pitius, que cercarà sumar la segona victòria consecutiva, també ja toca començar a sumar dues victòries consecutives per intentar acostar-se encara una mica més al play-off d'ascens, perquè aquesta temporada la U d'Eivissa no aconsegueix aquesta regularitat, guanya un partit i en perd un altre i sempre està a la zona baixa de la classificació. Per tant, una segona victòria consecutiva faria que ja pensés només en intentar assolir aquest play-off d'ascens. Un partit complicat a Terol. D'aquest enfrontament n'ha parlat fa uns minuts a l'estadi de Camises l'entrenador de la UD, Miguel Álvarez.
Nos enganchamos, porque si no, pues eso, ¿no? Otra vez vienes aquí y tienes otra vez la sensación de que si no ganas, estás otra vez con el agua al cuello, ¿no? Y en una categoría tan igualada, como tú bien dices, claro, si ganas, pues te metes ahí ya en una situación, pues bueno, que ves todo de otro color, indudablemente, sí.
I de partides de la primera federació, això serà diumenge hora baixa, però diumenge de matí tenim el clàssic Esport 3 en joc dels diumenges matins de la segona federació i tenim dos derbis. Ahir vam parlar de l'Andratx Porreres i avui ho farem amb el derbi de la zona alta, el que enfrontarà a Sa Pobla el líder, el Poblense contra l'Atlètic Balears. Parlarem amb en Pep Palleres, el jugador del Poblense, i també amb Ivan López, el jugador de l'Atlètic Balears. I demà tenim cita també amb el voleibol pel web d'IB3, un dels partits grans de la Superliga masculina. El Connecta Balear, Manacor, rebrà el Miquel Àngel Nadal a partir de les 6, el Guaguas Canari, i a la Superliga femenina també han d'estar pendents del líder de la Barca Menorca, que jugarà de Moro Baixa a Ciutadella contra el coer de la classificació, l'Alcobendas. Una i 11 minuts. Avui, doncs, començam aquest darrer Esport 3 de la setmana i ho feim amb el futbol sala, perquè diumenge ens espera al Palau de Somoix una altra cita importantíssima pel conjunt d'Antonio Vadillo. Afronta els quarts de final de la Champions contra el Riga, una eliminatòria nova amb el canvi de format, una eliminatòria que si guanyes, que si aconsegueixes superar, i doncs ja jugaries la Final Four per un altre any d'aquesta competició. Un partit important, partit d'anada, important treure un bon resultat. Antonio Vadillo, que té tota la plantilla disponible, només aquesta essència que ja m'ho va contar ahir el nostre company Gavi Fortesa de Luan Müller a la porteria. Diumenge a les 6 es disputa aquest partit i avui ha parlat el seu tècnic, el tècnic de l'Illes Balears Palma Futsal, Antonio Vadillo, de la importància que té aquest partidàs de diumenge contra el Riga a la Champions. Això ha dit l'entrenador del Palma.
El domingo para nosotros va a ser el partido más importante de la temporada, dada la cita que es y su importancia, que nos llega en un buen momento, ¿no? El equipo está bastante bien, venimos de una buena dinámica de resultado, de juegos, siendo consciente de que enfrente vamos a tener un rival muy competitivo, pero creo que nosotros ahí llevamos una ligera ventaja en el sentido de a nivel de competitividad, ¿no? Estamos más acostumbrados a competir partidos de ese calibre prácticamente cada semana, y ellos sí que es verdad que en su liga pues tienen un nivel un poco más bajo. Sabiendo lo que nos jugamos, sabiendo de que estamos en una eliminatoria de Champions y todo es muy difícil, siendo consciente del rival que tenemos enfrente, pero estamos muy ilusionados.
Il·lusionat el vestidor de l'Illes Balears Palma Futsal en vista en aquest enfrontament de diumenge contra el Riga, i també Antonio Vadillo ha destacat que és una cita històrica, que s'ha de valorar que un any més la Champions arribi al Palau de Somoix, perquè també té clar Antonio Vadillo que qualque any l'Illes Balears Palma no jugarà aquesta competició. Per tant, s'ha de valorar aquest moment dolç que viu el club mallorquí. Antonio Vadillo diu que la de diumenge és una cita històrica i fa una crida perquè l'afició ompli el Palau Municipal d'Esports de Son Moix.
Con muchas ganas, ¿no? Ante una cita histórica, una cita que si lo pensamos hace unos años pues nos parecería algo increíble, impresionante. Estamos en unos cuartos de final de Champions por cuarto año consecutivo, por lo cual una cita que desde que pasamos el día de Kiev pues todos lo tenemos en el calendario señalado, ¿no? Y tenemos la posibilidad de, nos la hemos ganado por méritos propios, de poder jugar por cuarto año consecutivo una Final Four. Entonces, insisto, aprovecho para hacer un llamamiento, ¿no?, a la afición de que tiene que ser este sexto hombre, ¿no? Tiene que ser el hombre que nos lleve en volanda, tiene que ser esa afición que nos empuja a los momentos difíciles, porque estamos ante algo histórico, y tenemos que aprovecharlo, disfrutarlo y saborearlo, porque con el tiempo diremos, ¿te acuerdas cuando estábamos en Champions?
S'ha de valorar i s'ha d'estar content que l'Illes Balears Palma Futsal afronti de nou un partit de competició europea. Un partit contra un rival que no coneixem gaire, però volem saber què en pensa el nostre analista, el nostre entrenador, en Miquel Vidal. Miquel, com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal? Pues bé, aquí, esperant, no?, que arribi diumenge.
Esperant que arribi diumenge, ara tot una parlant del partit, del rival i de què esperes d'aquesta eliminatòria, però ho deia en Antonio Vadillo en aquesta darrera resposta, s'ha de valorar, s'ha de saber que qualque any no se disputarà aquesta competició, per tant, és important que tothom diumenge vagi a Son Moix a donar suport al conjunt d'Antonio Vadillo i també a gaudir de viure aquesta competició de tan a prop, no, Miquel?
Sí, la veritat és que mos ha arribat tot com molt condensat, no?
Sí.
Ha estat tot
està
molt
frenètic.
Seguit. Es va aconseguir aquests títols tan seguits, ha fet que participacions hagin estat totes any rere any, i això tal vegada fa que se li resti una miqueta de valor, no? Que paresqui que ja és una cosa normal, i no ho és normal. Mm. I com diuen en Vadillo, pues, qualque dia potser ho enyorarem, no? I ho recordarem en certa melancolia, no? Però bueno, ara és el moment de disfrutar-ho, ara és el moment, com bé deis, de que ho tenim aquí i que no hem de deixar l'oportunitat de gaudir d'aquest espectacle que sempre és la Champions.
I a més en una eliminatòria a doble partit que no hi ha pràcticament xarxa, que has d'estar a cada partit en el 100%, cometre poques errades perquè se paguen molt cares. A més, ho deia també en Vadillo, que és un partit importantíssim, pràcticament el més important de la temporada, i també ho destacàvem ahir amb en Gavi Fortesa, perquè clar, si no passes aquesta eliminatòria no jugues la Final Four, perd l'opció de guanyar la Champions, per tant, per aquest camí ja no la jugaria l'any que ve, després t'has de centrar en fer-ho per guanyar la Lliga, però clar, que no és fàcil tampoc, per tant és un partit important per passar a la Final Four i continuar amb aquestes opcions de guanyar la Champions aquesta temporada i també jugar-se de l'any que ve.
Sí, clar, no, evidentment, i a més en lo mal acostumats que estem, no?, que pareix que tenim més accés en els títols internacionals que no, sí. En els títols domèstics internacionals, pues, quan arribes en aquestes alçades, els partits ni són fàcils i evidentment són importantíssims, com és aquest cas.
Com ho veus aquest partit de diumenge, Miquel? El Riga, un equip amb molt de jugadors brasilers, també en Claudino, un vell conegut de l'afició del Palma, però clar, és un equip per la gent gairebé desconegut. No sé què esperes del partit de diumenge.
Bueno, Riga de fa ja bastant d'anys és un equip que sempre sorprèn un poc amb fitxatges de jugadors no tal vegada que siguin presents, però sí que han estat a qualque moment importants. I tal vegada el més sonat de Riga fa temps va ser el fitxatge de Ricardinho, no? Ara mateix té un equip que jo crec que és un equip que així un eliminatori directe a dos partits és una pica que mos pot complicar molt l'existència, sobretot perquè després han de valorar aquest segon partit fora casa, no? Té jugadors experimentats, té jugadors que han corregut món, que han corregut que bastant de jugadors que han jugat Lliga Espanyola, per tant, coneixen un poc, no?, lo que són els equips espanyols, i no ho tindran fàcil. Palma ha de fer... com diu Toni Vadillo, el factor pista en aquest primer partit, i m'ho han d'anar amb un resultat. Jo crec que no només val guanyar, que és importantíssim, no? però que no només val guanyar, que el seu seria anar-te'n amb una diferència com a mínim de dos gols per anar-me'n en certa tranquil·litat, i la de tranquil·litat ho deixo un poc entrecomillant, no?, en el partit de tornada, perquè no serà un rival fàcil.
El Luan Müller continua sent baixa, una llàstima, no només pel que pot aportar, sinó també per el porter, no? Perquè és una gran referència de l'equip, ha estat una vegada el millor jugador de la Champions, és una baixa important, no? Tot i que ja fa
sí,
que
no... És així, el que passa és bé, mira, en guany, l'altre dia ho xerràvem durant la retransmissió del partit amb en Gavi, no?, de les finals importants que haurà tingut el fitxatge de Denis, no?, que tal vegada en el principi pareixia que era com una barbaritat. Tenir tres porters de l'entitat, dels tres porters que té el Palma per una temporada, i mira l'importància que ha tingut, perquè ara mateix, pues fent que si ve Herbera, que molt sap greu que no hi sigui i que l'enyorau un poquet, fa que l'enyorança sigui un poc més petita, perquè la participació de Denis, a més... que siguin maneres diferents, no?, d'aquestes incorporacions de porter, també les de Denis són molt importants i fan que sigui un poquet menys important l'ausència de Luan. Però bé, sempre serà important, no?, perquè Luan ha estat un jugador determinant, tots aquests títols que duim, ha estat un jugador importantíssim per la seva manera d'actuar, per aquestes incorporacions de les que mos té acostumats, i perquè en el moment determinat ha estat un porter decisiu.
Idò, veurem, t'agrada com arriba el Palma en aquesta cita? Arriba en un bon moment, trobes?
Sí. Jo crec que sí, jo crec que l'aturada internacional li ha anat bé, jo crec que han tingut temps de recuperar aquests jugadors internacionals que han vengut un poc carregats, sobretot el cas d'en Rivillos, no?, que és el jugador que per edat, per experiència, ha estat un jugador que ha tingut una participació molt important en la selecció espanyola, i jo crec que ara ha tingut temps de recuperar. L'altre dia va tenir una participació entre cometes poc significativa, en els moments més complicats en Vadillo va tirar d'ell, com va dir inclús el propi Rivillos, no?, que si el partit a lo millor no s'hagués complicat una miqueta, no hagués ni jugat. Teníem previst que no jugués la primera part, ja precisament per no donar-li càrrega i arribar en bones condicions aquí. I tot aquest temps de feina que han tingut per acabar de redonir aquesta plantilla, pues mos ha vengut bé, jo crec que sí, que arribava un bon moment.
Idò, bueno, esperem que sí, que aquest bon moment es vegi diumenge damunt la pista i també en el marcador, perquè com deia el Miquel, és un clàssic d'això, però és important treure un bon resultat perquè doble partit, jo què sé, si Riga tens un mal hora baixa i te guanyen, idò, has d'anar amb un bon marcador per anar una miqueta més tranquil·la.
Sí, no, és evident. No li pots donar ales a cap rival que estigui jugant aquesta fase. Vull dir, hem arribat a un punt on ja només queden equips bons, equips que han arribat aquí per poca cosa, i que si te'n vas un poc justet i se te torcen les coses d'inici, el partit de tornada se podria convertir en un infern. I hem d'intentar evitar que això passi, tenir tot el temps eliminatori controlada, i això passa pues, per aconseguir un molt bon resultat aquí en el partit d'anada.
A partir de les 6, en el Palau de Son Moix, amb en Gavi Fortes i també amb en Miquel Vidal. Miquel, t'escoltem diumenge, gràcies.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Adéu, vagi molt bé. Miquel Vidal, el nostre analista de futbol sala. 1:22, fem una aturada i tornant tot d'una aquí, Esport 3 migdia, IB3 Ràdio.
Diumenge a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb el derbis Poblense-Atlètic Balears i Andratx Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4:30, quart de final de la Champions, Derde Son Moix, Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol Uda Eivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i la secció més entretingudes. Tot a Esports 3 en Joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
IB3 Ràdio és entreteniment.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca. No te lo pierdas.
¿Y si los cuadros cobraran vida? La danza clásica y la contemporánea se funden con la pintura en Traspasant el Mar, un espectáculo de arte en movimiento, con la participación especial de Tomás Sanz, de la Compañía Nacional de Danza. 21 y 22 de febrero en el Teatre Chas Fortasa. Entradas en palmacultura.es. Ayuntamiento de Palma.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i IB3 Ràdio.
Una i 25 minuts, tot d'una parlant del Mallorca, escoltant Samu Costa i ho analitzam en Tomàs Gibert, però ara hem d'anar ràpidament cap a la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, perquè fa una estoneta allà el conseller d'Esports del Govern, en Jaume Bouçà, i també el president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrà, que acaben d'informar de les darreres accions que s'han pres per lluitar contra la violència. Segurament si tot això funciona, perquè ja és hora que s'acabi. Anem cap allà. Toni Tenerife, com estàs? Bon dia.
Bon dia aquí des de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Nosaltres tenim el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orrach, i estem aquí per un lema que és Ara sí, tolerància zero, que el lema està molt bé, doncs, Jordi Orrach, bon dia.
Molt bon dia.
Però, a part del lema, n'hi ha accions, i és el que m'agradaria que mos contagi resumidament el que s'ha comentat avui.
Bueno, ara sí, és perquè realment ara sí que hem tancat el cercle. Ara diem la resolució, que hem ja la Direcció General d'Esports a través de la Comissió Antiviolència, una proposta de resolució que tenen tots els afectats per aquest assumpte, per fer al·legacions. He de dir que avui sí que ja podem actuar contra totes aquelles persones que tenen violència física o verbal en el camp de futbol. Per tant, aquesta resolució que avui hem volgut posar en comú de tots vosaltres, el que m'ho diu és que ara, a partir d'ara, ja podrem sancionar que no puguin entrar a camps de futbol tots aquests agressors i que, a més, tinguin unes sancions econòmiques si ho fan. Per tant, jo crec que el que la societat m'ho demanava, que era com podem actuar contra la resta de gent que no té llicència, doncs avui hem tancat el cercle.
Un cercle que, en el cas que estem esmentant, m'ho referim precisament a un partit que es va jugar per desembre, el mes de desembre, si no m'equivoc malament, de Lliga Nacional Juvenil, entre l'Alcudi i l'Artà, on hi va haver una sèrie d'incidents molt greus, que dissortadament no són els únics, però aquí sí que s'ha pogut identificar a la persona que va provocar tot aquest fets i les sancions, a part dels 4 anys, és una sanció cautelar, de 4 anys sense poder ser al terreny d'allò, és també la secció penal que pot derivar, que pot arribar, estem parlant de molt de tot bé, fins a 60.000 euros.
Sí, bé, jo crec que queda clar aquesta resolució és que des d'aquell moment ja aquesta persona té una mesura cautelar damunt, per tant no pot entrar a cap instal·lació esportiva, no només de l'Alcudi, cap instal·lació esportiva, i per tant si veure que si incompleix aquesta norma poden passar a 60.000 euros, independentment del procés penal, que això va per jutjats, que també està en marxa, però sí que l'administració en aquest cas, i que si gent no coneixia un poc el que era la Comissió Antiviolència, doncs per això jo sempre dic que de qualque manera ho hem d'aturar entre tots. Si jo no puc conèixer qui és la persona que ha agredit, si clubs, entrenadors, àrbits, federació, no mos ajudam entre tots, mai que haurem en la violència. Van tenir la sort de que se va poder identificar aquesta persona i per tant avui té aquesta proposta de resolució.
I ja va anar tancant dues qüestions. La primera,
Crec que aquesta és una mesura pionera a nivell nacional, això és molt important destacar. La segona, com està l'estat de salut, per dir-ho d'alguna manera, del que és el comportament dels espectadors en les instal·lacions esportives de futbol d'aquí de les Illes en aquests moments?
Però malament, no ho paregui, han baixat un 50% de violència en any i mig. El que passa és que el futbol fa molt de renou i quan tenim unes imatges pues, se publiquen. Però pensi que hem fet 7 campanyes contra la violència en un any i mig, aquesta és la darrera, i els resultats estan sent molt bons. És veritat que sempre tenim intentos conatos o lo que sea i lluitarem sempre. Estic posant una sanció de la federació molt elevada, la darrera va ser 4 anys d'un jugador, per tant crec que estem en la línia de poder dir que cada vegada això anirà millor.
Doncs esperem que, com han dit també tant el conseller com vostè aquí a la roda de premsa, siga la darrera vegada que ens veiem per aquest tema. Això vol dir que aquestes mesures que s'estan prenent donen el seu fet. Jordi Orrac, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Això és tot, Miqui, aquí des de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, amb Jordi Orrac en directe aquí, en directe per IB3.
Gràcies, Toni Tenerife, també en el president de la Federació Balear de Futbol, en Jordi Orrac. Continua la feina per acabar d'una vegada al 100% en la violència. És complicat, però la federació ho està intentant de totes les maneres possibles. Camí de la una i mitja del migdia, ara sí, parlam d'una final del Celta Mallorca. Toca a la una i mitja, diumenge a les 6:30, jugarà el Mallorca al camp del Celta. A Balaïdos, demà l'equip farà el darrer entrenament, veurem com està Johan Mújica, al lateral esquerre, si està recuperat per viatjar cap a terres gallegues o no, i veurem també com afronta el partit Iago Barrasate. Demà el tècnic parlarà en roda de premsa prèvia en aquest partit importantíssim. El Mallorca afronta, ja ho sabeu, aquesta jornada en posicions de descens, necessita sumar, juga contra un equip que hi va tenir partit, va jugar contra el Pauk de Salònica, Europa League, això sí, va guanyar 1-2, però tindrà pot temps de recuperació, no?, per afrontar el partit contra el Mallorca. Veurem si el Mallorca s'aprofita d'aquest fet. Del partit, de la importància de treure un resultat positiu a Balaïdos i de la permanència, diu que ha equip per aconseguir aquesta salvació. N'ha parlat el migcampista del Mallorca, Samu Costa, per IB3.
Tenemos plantilla con mucha calidad, suficiente para mantener en primera. Eso de mercado, de que venga este y otro, al final eso no controlamos nosotros y el club seguro va a ser lo mejor que puede para mejorar la plantilla y pues la plantilla que tenemos y... Yo digo por mi experiencia que es una plantilla bastante buena, bastante competitiva, con gente suficiente para aportar hasta gente de banquillo. Tenemos mucha gente que puede aportar bastante, entonces no hay que enfocar en mercado porque el mercado es muy difícil.
El portugués també ha explicat com ha de sortir, com ha d'afrontar, com ha de jugar al Mallorca diumenge al camp del Celta.
Creo que ellos son profesionales y van a estar bien físicamente seguro. Lo importante es nosotros analizar bien el partido, hacer un partido muy serio, juegue quien juegue, pues nos estamos jugando mucho y ahora se tiene que dejar todo. Yo el primero, entonces seguro va a ir bien, pero empezó ya el lunes el partido, o sea, nosotros llevamos una semana ya muy enfocada y queremos dejar una buena imagen el fin de...
I del rival de diumenge, el Celta, Samu Costa, ha destacat el seu bon nivell ofensiu, la seva davantera, en Iago Aspas, com a principal amenaça.
Bueno, es un equipo ofensivo que siempre tiene línea de tres con balón, o sea, siempre es más difícil de presionar, tiene siempre dos carrileros muy abiertos y tres puntas que se mueven mucho. Entonces tenemos que estar muy bien posicionados, muy concentrados, desde minuto uno hasta el final y con balón pues hacer lo que estamos trabajando y ojalá pues la gente esté inspirada domingo.
I dos, Pere Samu Costa, que els seus companys i el mateix estan inspirats diumenge. I com està en Iago Barrasate, que també té una bona papereta per plantejar el partit contra el Celta. Diu Samu Costa que Barrasate està bé, que troba que és un entrenador optimista i ha tornat a deixar clar al migcampista portuguès que ells estan a mort amb l'entrenador i que volen acabar la temporada amb el tècnic a la banqueta.
Però veo a Mister muy bien, muy positivo, es una persona muy positiva, nos transmite mucha tranquilidad y es un momento de estos, como te digo, es la mejor persona que podemos tener porque hay días que estamos hundidos, es la verdad, estamos un poquito más tristes o más estresados y el Mister pues tiene una positividad que a mí me encanta y es muy importante tener un líder que nos aporte eso. Y vamos a dar la vida por él, vamos a ganar por él, vamos a perder con él y creemos que el míster esté con nosotros.
I doncs, si el Mallorca suma altres punts, respirarà l'afició, respirarà la plantilla i també, sobretot, respirarà Jagoba Arrasate. Una autèntica final, anant de final en final, perquè, clar, si no sumes dues victòries consecutives, te'n vas cap enrere. El Mallorca ja ha caigut en descens i necessita guanyar és una final, no només per sortir de la zona vermella, sinó també per no caure més avall i enfonsar-se en aquesta zona de descens a segona divisió. Mare meva, quin partit que analitzam amb el nostre míster, amb en Tomàs Gibert. Tomàs, què tal? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Un altre final, ho dèiem el dilluns passat, que el Mallorca ja afronta final rere final perquè no hi ha manera de sumar dos partits seguits i treure una miqueta al cap, i aquesta jornada encara més complicada perquè ja se surt en zona de descens. Com veus aquest partit de Balaïdos?
Pues quan tu bé dius, un altre final. No t'hauran de jugar final. Jo crec que es pots aquí que juguen final. Sí, partit complicat. El Celta hi va guanyar. Realment està molt bé ara aquest equip i serà complicat. Serà complicat puntuar, però és el que d'any. La necessitat del Mallorca te fa que ja no va de mirar rival, a intentar sumar 3-3, que no és fàcil perquè no ho ha fet en tota la temporada.
Tot demà, cada divendres, quin Mallorca han de veure a Balaïdos contra el Celta perquè es puguin treure els 3 punts a fora d'una vegada?
Bueno, sobretot un equip competitiu, un equip que competesqui i ser protagonista en la pilota, perquè anem a veure, teòricament el Celta són equip de la nostra lliga, és el que ven cada setmana. N'hi ha que no ho són, n'hi ha que ho són, però és que sempre el puntejament més o menys és el mateix. Estar segurs i consistents en defensa, perquè estem encaixant massa, en nom d'oblidar que tenim 39 gols en contra, només l'Oviedo, amb un mes, en 40, és el més golejat, i després està afortunat a dalt. Però sobretot és competir a cada partit i anar a intentar sumar els 3 punts.
El Mallorca té molt de problemes, però el més gros és en defensa. Què ha de fer Jagoba Arrasate? Els laterals no funcionen. En Mafeo i en Mójica te fan un partit bo, però després te'n fan 4 de magres. Cap on pot tirar en Jagoba Arrasate en el partit de diumenge? Clar, què fas? Seus en Mafeo i en Mójica si pots jugar? Com ho afrontaries?
Pues, el dia a dia nosaltres no el veiem, Miqui. Per tant, el que ha d'entendre i saber què és el que ha de fer és anar a Arrasate, en aquest cas. És veure que els dos laterals estan funcionant, tenir la baixa d'en Raillo, que més o menys està coberta, perquè està fent un bon partit en David López. Però sí que és veritat que els laterals tenim moltíssim de problemes, però també ja no és tema defensiu. Defensiu és tot l'equip, també la línia de centre del camp, pues, ha d'intentar pues, lluitar un poc més, aferrar-se i estar més sòlid, fer la línia juntes, i ja no estem parlant de si passam a 4 o 5, perquè és el mateix. Passam a 4 o 5 i tenim els mateixos problemes.
Sí, ja t'anava a dir, una altra opció és passar una altra vegada a la línia de 3 centrals o fer un plantejament semblant al que va fer contra el Barça, no? En Mafeo com a central i en Mateu Jaume més per banda, no ho sé.
Sí, és el que deia. No m'ho veurem com plantejarà. És que és una incògnita com pot plantejar en Arrasate el partit de Vigo. És que és complicat. És que un Mallorca no està bé. Per tant, quan no està bé, intentes mirar per on li pot ficar mà, per on pots adreçar un poquet a l'equip, però el jugador no te respon. I aquest és el problema. Per tant, jo crec que en Arrasate té un problema i sobretot si juguen 4, si juguen 5, si canvien laterals. Bueno, és el que deia, nosaltres no estem en el dia a dia...
És veritat, Tomàs, que és entrenador i és la seva feina, però té una bona papereta, no només per plantejar el partit de diumenge, sinó durant tota la temporada.
Tota la temporada. Sí, sí, és complicat, ja te parles a ell, és responsable és ell, però no oblidem que també és responsabilitat dels jugadors.
Clar, per tant,
els jugadors tampoc estan a un rendiment d'un 100%. No han estat en tota la temporada, perquè si no, no estaríem aquí on estem. És que avui estem en descens.
Sí, sí, el Mallorca està en descens, ja han passat moltes jornades, i també crides atenció, clar, que ara no me'n record quin partit, després de quin partit era, però surt en Samu Costa i diu que el jugador han de posar una miqueta més, que amb això no basta, una marxa més. L'altre dia, aquesta setmana, a una festa de la penya Barrelat, surt en Martin Valien i també diu que confia en sortir de baix, però que per fer-ho els jugadors s'han d'exigir una miqueta més. Clar, és que el missatge dels jugadors del vestidor també és que ells mateixos no donen tot el que han de donar.
No, aquí està, ells mateixos se senten responsables i me pareix que ho diguin així amb força perquè el que deia, que pot ser de carregar tota la culpa en Arrasate. Jo crec que si jugadors estan al 80% de rendiment del Mallorca que pujarà, sigui el sistema que jugui. Per tant, me pareix molt correcte, lo demano, jo ho vaig escoltar i lo demà la gent també, bueno, pues a lo millor s'han de reunir ells i s'han de mirar la cara i han de dir, escolta, o mos posen ses piles o aquí en el final perdem tots si davallant. Per tant, en cap moment quan xerran d'anar arrasat és perquè realment ets entrenador i és el responsable, però és vera que molta culpa són els jugadors, perquè jo crec que arriba un moment arrasat que ja no saps si ha de fer 4 o ha de fer 5.
Sí, està una miqueta perdut. També n'ha arrasat després de cada roda de premsa, de cada partit surt en roda de premsa per dir que ell era responsable de treure el màxim rendiment a l'equip i als jugadors, i de moment no ho està aconseguint. Ja per acabar, Tomàs, clar, ara Celta i després Reial Societat. El Celta ahir va tenir Europa League. La Reial Societat també, després de jugar contra el Mallorca, tindrà una eliminatòria de Copa del Rei on se juga a poder classificar-se per la final. Són rivals complicats, però el calendari ara mateix amb aquests dos partits el Mallorca ha de fer mal, ha de treure punts.
És un avantatge pel Mallorca que aquests dos equips tinguin competició durant la setmana, està claríssim. És vera que el Celta...
I a més són equips, no, Tomàs, que no tenen tampoc molt de fons d'armari, com Barça i Madrid, que poden jugar dimecres, dissabte.
Exacte, això és un avantatge pel Mallorca. Però sí que és vera que són dos equips que van ara per amunt. És a dir, la Real Societat ha fet un canvi en l'entrenador i pareix un avió ara mateix.
Sí, sí.
I el Celta és un equip que s'està consolidant allà on està, però sí que és vera que no són no es plantegen ni el Madrid ni el Barça, i el Mallorca aquí sí que s'hauria d'aprofitar en el tema físic i ser superior en aquests equips.
S'hauria de treure com a mínim un 4 de 6 per anar bé, eh? Per anar bé i tranquils.
Ara mateix firmaríem amb un 4 de 6.
I tant, ara mateix.
Però aquests són els números, Miqui, eh? És que 3-0...
En el moment que estàs en descens has de començar a sumar de 1 i de 3, de 1 i de 3 o de 3 i de 3, perquè si no no acabes de sortir.
3-0 no en surts. I ja no t'he dit si fas 1-0.
I tant. Res, Tomàs, veurem què passa. Dilluns ho analitzarem. Gràcies. Vagi bé, bon cap de setmana. Adéu.
Adéu.
Tomàs Llibert analitzant aquesta Celta Mallorca de diumenge a les 6:30 a Balaïdos. Però el diumenge no acabarà aquí, perquè quan acabi aquest partit començarà a les 8:30, a la Primera Federació, al Terol, U d'Eivissa. Un partit que la U d'Eivissa necessita guanyar com a visitant, perquè si suma aquesta segona victòria consecutiva, ja podríem dir que mira per amunt, que mira aquestes opcions de classificar-se per al play-off. Ho ha dit avui Miguel Álvarez, que clar, que si guanyes un partit i en perds un altre, el que passa és que quan perds ja tornes a mirar per avall, i no ha de ser així. S'han de sumar victòries consecutives per ja mirar definitivament d'intentar classificar-se per aquest play-off. Anem a saber la darrera hora de l'U d'Eivissa. Raúl Medrano, bon dia.
Molt bon dia, Miqui, com estàs?
Va bé. Tu?
Sí, m'agrada veure tan enèrgic avui de divendres.
Sí, avui estic... Sí. És un divendres important, Raül, perquè tenim, ho he dit en el començament, suposo que ho has escoltat, un cap de setmana ple d'emocions. Tenim Champions, tenim Primera Divisió, tenim Primera Federació, i un d'Eivissa que necessita guanyar el seu partit perquè sempre ho deia, fa una passa endavant i dues endarrere. Ja toca fent quatre d'endavant consecutives, no?
Sí, perquè a més és el que aquest, quan arriba, quan pareix que està millor, arriba la travalada que torna a allunyar-te, no? De les posicions de playoff. És cert que els números en el que duim de 2026 són prou bons, han fet que la UD agafi cert matalàs respecte al descens, perquè ara parlem de playoff una altra vegada, però hem estat mitja temporada que miràvem més cap a Segona Federació que una altra cosa. Ara pareix que aquest malson hauria quedat enrere, però clarament l'Eivissa necessita guanyar fora, perquè ha fet del seu estadi, ara sí, d'alguna manera un fortí, suma 3 victòries seguides a Can Mises, a totes 3 per 2-0 i totes 3 contra, a més, equips de la part alta, de fet, contra qui era el, va ser líder moltes jornades, l'Atlètic de Madrid, contra el líder, la setmana passada, contra el Sabadell, i contra el Múrcia, que quan va venir aquí també era un equip de play-off. Però a fora de casa els números no són tan bons. La derrota a Tarragona ara fa un mes per 1-0 i l'última, la del camp del Betis Deportivo, que era cué en aquell moment, per 3-2, que han frenat aquesta escalada de l'Eivissa a la taula. El joc és millor, això és una realitat, és una evidència, qui veu el partit. Les sensacions també són millors, però ara té un dèficit de punts tan gran l'Eivissa que arrossega de la primera volta, que aquest és el problema, no? Que té poc marge per a la...
Qualsevol treballada se nota molt ja, no? Perquè, clar, tens aquest... No tens xarxa, pràcticament. Has de tirar per amunt. És que si no guanyes 2 o 3 partits seguits, serà impossible, Raül, enganxar-te en el play-off.
Sobretot, a més, si penses en que encara pots ser campió, com jo, que és una pregunta...
Encara ho penses?
Que li fet... jo, mira, l'altre dia, quan...
T'ha dit màquina avui, per cert, en Miguel Álvarez.
M'ha dit de tot. Sí, avui crec que m'ha dit màquina.
Avui t'ha tocat màquina, no?
Sí. És que li fan gràcia les meves preguntes a l'entrenador. Que és que li he demanat avui per si podíem ser campions encara. Si ell pensa... I no li ha agradat gaire la pregunta, però com jo li havia anunciat que no li agradaria, ha passat millor. Però m'ha reconegut...
Però tu penses sincerament o...
No,
a veure, avui,
crec que impossible no és.
Home, Raül, impossible és que... no ho és, però s'han d'alinear tots els planetes i no sé quantes coses més.
Mira, ara mateix el líder és el Sabadell amb 43, que són 11 més que l'Eivissa quan queden 14 jornades, és a dir, 28, 42 punts.
Sí, però
punts.
És que entre el Sabadell i l'Eivissa, quant de 15 hi ha?
És que és això, és que l'Atlètic de Madrid també està amb 43, nah. El Dense amb 40, i sobretot que són... Sobretot aquests tres, el Sabadell, l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic madrileny i el Dense, fa pinta de que no es deixaran tampoc gaire punts perquè no fa pinta de caure's cap dels tres. És cert que a partir del quart cap a baix, que és Europa i el Algeciras, quart i cinquè, a més, estan només a 6 i a 4 punts, jo crec que aquests no és tampoc ser dir una barbaritat pensar que sí que se'ls pot agafar. És a dir, d'aquesta manera el sostre de l'Eivissa no podria ser, per exemple, acabar quart, que estaria prou bé, ho firmaríem ara mateix. Però m'admet Miguel Álvarez, Miqui, sí. Que sí que va pensar l'altre dia, perquè l'Eivissa anava 2-0 i al minut, a la darrera jugada, al darrer alè, al minut 93-94, Teo Baix va fallar un mà a mà completament sol, quan ja es cantava el gol, que hagués significat el 3-0, i recordem que l'Eivissa la nova Creu Alta havia perdut per 2-0. Llavors jo li he demanat si va pensar en aquell moment en l'averaix particular amb el líder, amb el Sabadell. I ha dit que sí, que sí que va... No perquè sigui el líder en si, sinó perquè al final no deixa de ser... És cert que per ser campió s'han de caure tots. Sí. Però per què no? El Sabadell sí que podria caure si acaba l'Eivissa retallant-li 11 punts d'aquí al final de Lliga, per exemple, no? I al final, pues mira, és un punt més aquest de l'averaix. Però bé, estem tirant les campanes al vol, diguéssim.
A tu t'agrada veure'm tan enèrgic, a mi m'agrada veure't tan optimista, Raül. Quin divendres d'optimisme que arrossegues. M'has deixat fred ara mateix. Però bé, escolta...
És estrany, perquè jo no som el rei d'optimisme habitualment.
Tu circumstàncies millors, encara estàs pessimista, però te veig avui que m'agrada veure-te amb aquest tarannà. Si t'assembla, anem a escoltar ràpidament
sí.
Miguel Álvarez, que ha parlat, com deia en Raül, avui en roda de premsa a Can Mises, prèvia en aquest partit contra el Terol.
Un rival totalmente diferente al Betis, en conceptual, en propuesta, en todo, en situación. Y lo hemos preparado pues como no puede ser de otra manera, con un rival fuerte en su casa, aunque en los últimos partidos no ha tenido buenos resultados. Pero, como te digo, sobre todo para intentar combatirle la propuesta que hace, que es totalmente diferente al Betis.
Idò, així ha analitzat el rival, el Terol, en Miguel Álvarez, el partit que viurem en directe diumenge. Raül, ja per anar tancant, alguna cosa més?
Sí, dic que té l'única baixa segura de... Bé, dos, perquè una és la de Joao Gabriel Fersura, ja de llarga durada, segurament no jugarà més a l'Eivissa, però la baixa d'Eric Montjonell, que va haver de retirar-se l'altre dia amb un cop, i estarà segurament 3 o 4 setmanes fora de combat. I els dubtes, atenció a aquestos, perquè aquestos sí que serien complicats, de Thiago Bebé i de Fran Castillo, que està sent el millor jugador de l'Eivissa el darrer mes, mes i mig, està enamorant. Ara mateix la parròquia Blaucel està absolutament enamorada, boja, amb Fran Castillo, i do Miguel Álvarez ha dit que té alguna petita molèstia al pubis i que podria ser dubte, però ha vingut a dir que sí que estarà, però que l'han de cuidar molt. Bebé avui també s'ha entrenat gairebé al 100%, ja es va perdre el partit de l'altre dia, és un jugador que arrossega molèsties durant tota la temporada, podríem dir, gran, fa a punt de fer 36 anys, però en teoria tots dos estaran a la llista, que viatjarà el mateix diumenge a Terol, i que s'abriguin perquè farà fred, pots imaginar-te, a Terol a les 8 i mitja del vespre, acabarà a prop de les 11 gairebé, amb el bar aquest nostre, i allà farà fred. Terol U d'Eivissa, diumenge, 8 i mitja, en directe aquí amb una hora baixa vespre, que tindrem llarg de futbol i d'esport aquí a IB3, i tant de bo tots siguin victòries i torni la setmana que ve tan optimista com avui.
Ara tot i així, esperem que sí, Raül, si guanyeu Terol, serà gros, la setmana que ve el teu optimisme ja serà tremendo.
És que jo crec que si guanyem a Terol i guanyem la setmana que ve, igual d'aquí 10 dies estem en playoff ja, eh?
Sí, sí, això segur, esperem que sí. Raül Medrano, gràcies, eh? Fins diumenge. Esperem que a les 8 i mitja parli la cirereta a un diumenge de victòries.
I així, tant de bo que sí.
Gràcies, Raül, cuida't.
Adéu.
Avui, 1:59, darrere aturada i parlant del derbi de Segona Federació.
I de Tres Ràdios, Esport.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 20 hasta el domingo 22. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Au, recta final. Ahir parlàvem d'un dels derbis que viurem diumenge de matí, un derbi d'urgències, l'Andratx Porreres, i avui volem dedicar una estoneta al partit de la zona alta, el Poblense Atlètic Balears. Quin partidàs diumenge a Sa Pobla. Tenim comunicació amb el jugador de l'Atlètic Balears, en Ivan López. Ivan, com estàs? Bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vaya partidazo el domingo, ¿eh? Un partido que puede marcar el futuro tanto del Poblense, que es primero, como el vuestro, que sois terceros, pero si ganáis, os acercáis, y de qué manera, a la primera posición.
Sí, un partido muy bonito, a la vez que duro, que como tú dices, nos acercaría en caso de ganar a esa primera posición.
¿Qué Poblense esperáis? Porque en casa no hay quien le tosa, ¿eh?
No, el Poblense está haciendo un año increíble, la verdad. Se puede ver ahí en la clasificación que van primeros y a estas alturas pues no es casualidad. Pero bueno, nos encontramos un Poblense, la verdad, que nos va a poner las cosas difíciles, pero bueno, va a ser un partido muy bonito.
¿Qué Atlético Baleares veremos? ¿Cómo planteará lo que se pueda contar el partido Luis Blanco para intentar sumar en Sa Pobla una victoria? ¿Serías el primer equipo que gana allí?
Nosotros planteamos el partido, pues bueno, como planteamos el resto de partidos, la verdad. Sabemos que el Poblense nos va a poner las cosas muy difíciles, sabemos cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos más débiles, y nada, nosotros tenemos que salir con todo para ganar.
El objetivo del vestuario supongo que aún es asaltar la primera posición, ¿no? Porque aún queda.
Sí, obviamente ese es el objetivo. Bueno, a pesar, nosotros no nos tomamos esto como una final porque queda mucha temporada aún, pero sí que es verdad que si queremos acercarnos, pues tenemos que ganar este partido.
Ya para terminar, Iván, se cruza un poco un choque de dinámicas, ¿no? El Poblense, que no hay quien le gane en casa, y vosotros, que os está costando últimamente sacar los partidos de fuera.
Sí, últimamente sí que es verdad que nos está costando un poco traer la victoria para casa, pero bueno, para eso están las dinámicas, para cortarlas también.
Pues veremos qué pasa. Iván López, jugador del Atlético Baleares, muchísimas gracias y que gane el mejor el domingo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Iván López, el jugador de l'Atlético Baleares i de l'estadi de la Via de Cintura, anant ja cap a Sa Pobla perquè ja ens escolta un dels seus jugadors, un dels capitans, en Pep Palleres. Pep, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Va bé.
Un altre partit gran a Sa Pobla i ja en sumam un parell.
Sí, l'esperàvem amb moltes ganes, la veritat.
Quin partidàs, eh? Poblense, Atlètic Balears, qui mos anava a dir a començament de temporada que en aquestes alçades afrontaríem aquest partit amb el Poblense primer i l'Atlètic Balears tercer ara mateix a 4 punts?
Sí, la veritat que jo crec que ningú s'ho esperava, que nosaltres estiguéssim aquí. Però bueno, és feina durant... des del principi de temporada i tot entre setmana i partit que m'haurà duit a ser aquí i res, no aturant.
Quin Poblense veurem diumenge a casa? Ho comentava en Iván López amb el jugador de l'Atlètic Balears. No heu perdut cap partit, sou fortíssims en el municipal de Sa Pobla. A continuar amb aquesta ratxa, no? Quin és el secret? Perquè és dificilíssim tenir aquesta ratxa de no perdre com a local.
Sí, és la veritat que és bastant complicat, ja que l'any passat això no era així, però bueno... Crec que nosaltres ara estem amb una bona dinàmica. Al final, el cos tècnic com a jugadors, tenim una pinya que ens fa molt forts i jo crec que això és part de l'èxit que ens dona aquests resultats, a part de tota la feina que fem. El banquillo, la grada, bueno, directiva i tal, pues, estem tots units i ens fa que... Pues és que s'escola i molt sortint.
Pep, una pregunta. No és una final, però clar, si guanyau, deixeu l'Atlètic Balears a 7 punts. Seria pràcticament un cop definitiu a un rival directe, no?
Bueno, nosaltres no ho miram així. Nosaltres ja heu tingut moltes entrevistes amb jugadors i cos tècnic. I nosaltres, l'objectiu...
Sí, Pep, però no és el mateix una entrevista tampoc que la jornada 4 que en aquesta que mos trobam ara, que ja tot se comença a cuinar, no?
No, però nosaltres pensàvem en el partit de diumenge, pensàvem en els 3 punts, que és així com m'ha anat bé. I, bueno, se veurà amb què passa, però el nostre objectiu és guanyar ara mateix en el Baleares, que són els 3 punts que poden jugar, i res.
Pensava en l'Atlètic Balears, però després teniu dos partits contra el Castelló B i el Lleida Atlètic, que són de la zona baixa, per tant, són dos partits que se poden treure. Si se suma contra l'Atlètic Balears, després arriben aquests dos partits que podrien ser definitius per consolidar-se encara més a la primera posició.
Hombre, si te sots sincer...
Mira, me'n fora jo, no, Pep? Digueu, pot dir.
Sí, un poquet sí, però bueno, al final d'aquesta categoria, pues... qualsevol pot guanyar a qualsevol. Ja s'ha vist. No hi ha ningú que estigui en unes condicions que no te pugui guanyar. I cada partit pues, hem de donar el màxim perquè no te basta per guanyar jugant a mig gas, aquell qui diu, saps què t'he dit?
Què diuen per Sa Pobla? Hi haurà un ambientàs, no? Supos?
Hombre, la veritat que sí. Les persones majors que t'aturen pel carrer te diuen, venga, va, que heu de guanyar i que aquestes coses, però bueno, nosaltres tenim aquestes coses molt clares i posar-ho a diumenge dins del camp.
Veurem què passa. Pep Pallera, jugador del Poblense, gràcies, eh?
Gràcies, de vosaltres.
Una ferrada ben forta. Diumenge a les 12, Poblense, Atlètic Vallès en directe per IB3 Ràdio. Per cert, perquè no hagi problemes pels aficionats per assistir a aquest partit, els serveis ferroviaris de Mallorca oferiran un servei especial per als aficionats de l'Atlètic Balears i també dels Poblense. Es posaran dos trens per facilitar l'arribada a Sa Pobla i evitar així un possible col·lapse al voltant de l'estadi del municipal de Sa Pobla. Dos minuts per arribar a les dues del migdia. Joan Gabriel Bausà, com estàs? Molt bon dia.
Un luxe i un plaer, molt bon dia.
Què tal, és divendres?
Oh, divendres molt bé, molt bé.
I jo estic una miqueta tens, se me nota un poc, sí. Però és que m'ho espero un cap de setmana. Oh. Que jo, sincerament, per ell ja més de juny, eh?
Sí, sí, no, i a més amb un superdiumenge, que començàvem...
Amb Antoni Terrat i en Juanga, perquè na Marta sí. Sampar aquest diumenge sí. es baixa, eh? No sí. per res, està de vacances.
Estarà millor que nosaltres. Estarà millor que nosaltres.
Estarà molt bé, es porta en Jot, també.
Jo no m'ho puc queixar, perquè amb en Terrat de vora sempre un està
és
molt...
És impossible estar malament amb Antoni Terrat, en els costats.
Sí, sí, tenim sí. un superdiumenge amb aquest derbis que has comentat, que començàvem al migdia, però després, molt bé, partit de Champions, amb el futsal, després el Celta Mallorca i acabarem amb l'U d'Eivissa, un carrusel espectacular que començarà a les 4 i mitja i acabarem al vespre.
L'Eivissa, Menomanco,
sí, sí. El que faci falta i tot seguit, tot de tirada amb les seccions habituals i el més important, l'esport en directe, en la millor narració en el partit del Mallorca, la del gran Toni Fuster.
Gavi Fortesa, Toni Fuster i Raül Medrano. Oh. Quin trident. Tu que d'aquesta cosa en saps, un pronòstic dels tres partits.
Un pronòstic dels tres partits.
Victòria, no? Victòria,
sí.
Molt bé.
Sí.
Optimista com a Medrano.
Sí,
m'agrada, Juanga.
Mestres tots.
I doncs res, passant un bon cap de setmana, vos escoltarem diumenge, eh?
Aquí serem.
Molt bé, Joan Gabriel Bussà, t'esperam diumenge en aquestes portes en joc frenètic que viurem. Gràcies.
A tu.
Avui, dos segons per arribar a les dues del migdia, així que vam... Aquestes portes d'avui divendres, darrer de la setmana. Prepareu-vos per viure aquest cap de setmana perquè hi haurà emocions fortes. Tornant dilluns a partir de la 1:05, amb més esports. Passeu un molt bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Adeu.